Bona nit, senyor Rivera.
Bona nit.
Potser la darrera, en quant a la seva col·laboració en aquests espais que tan amablement, tan gentilment ens està donant durant una bona colla de mesos. Però suposem que continuarem tenint la seva amistat i a la vegada que també tindrem oportunitat de contactar novament amb vostè en altres ocasions.
Ja també ho espero.
Molt bé, senyor Rivera. Gràcies. Arriba, és que els nostres oients potser s'hauran estranyat, però no hem dit què vol dir tot això. Això vol dir que avui és la darrera emissió d'aquesta colla de programes dedicats als ovnis. I com que és la darrera emissió, com que és el darrer espai, el darrer programa, no sé si li sembla, senyor Rivera, que podríem arribar a algunes conclusions, potser.
Exactament.
Perquè hem parlat molt d'ovnis, però...
Jo crec que el que s'hauria de fer ara és passar una mica revista tot i dir bé on ens porta tot això. Quines conclusions en podem treure de tota aquesta fantasmagoria ufològica.
I també tota aquesta fenomenologia, perquè hi ha dades
exactament
molt concretes.
Sí, de tots aquests fenòmens, de tots aquests fets, totes aquestes observacions.
Molt bé.
Quines conclusions podem treure? Aleshores, jo he pensat que el més encertat potser fora llegir una ponència que vaig presentar en el primer congrés ibèric d'ovnilogia celebrat al Porto, a Portugal, els dies 7 i 8 d'octubre de 1978. En aquesta ponència resumeixo el meu pensament justament sobre la possible naturalesa del fenomen ovni i encaixa molt amb el que estem pretenent, és a dir, és ideal per tancar aquesta sèrie de xerrades sobre els ovnis.
Molt bé, doncs endavant, senyor Rivera. A més, són unes conclusions relativament fresques perquè
sí,
encara no tenen un any.
No tenen pas un any, encara no. Bé, la ponència deia així: com tantes vegades s'ha esdevingut en la història de la ciència, l'home es troba amb el fenomen ovni davant de quelcom nou, les manifestacions del qual desborden el marc dels seus coneixements i que de vegades semblen emburlar-se'n de les lleis físiques conegudes. Això, unit a tota la ganga d'impureses que el fenomen arrossega, dona lloc a una sèrie d'epifenòmens de tipus cultista, messiànic, etc., junt amb una incipient mitologia i un folclore extraterrestre, entre cometes, i el qual fa que la ciència acadèmica se'n desentengui. Sense ser acadèmica no en vol saber res. Però el fenomen existeix. Està davant nostra, agradi o no agradi als mandarins de la ciència oficial. En primer lloc, vull establir alguns postulats de base, inclús leiables, per una aproximació objectiva al fenomen ovni. Ah, el fenomen que provisionalment seguirem anomenant ovni és real. És a dir, es produeix en el nostre espai-temps. Deixa, molt sovint, senyals físiques a l'entorn. I ha estat captat innombrables vegades per diversos aparells, radar, fotografia, etc. Deixo deliberadament de banda qualsevol discussió filosòfica sobre el concepte de realitat. Dono aquest terme al sentit vulgar, tot allò que existeix fora de nosaltres. Bé, el fenomen, doncs, i això es desprèn del postulat anterior, té una existència independent del mateix testimoni, que és la font principal d'informacions que posseïm sobre aquell. Els estímuls que procedents de l'OVNI arriben al testimoni humà són interpretats per aquest segons el parc de les seves referències habituals. Per exemple, els romans anomenaven els meteors discoidals descrits per Plini el Vell clipei ardentis, escuts ardents, terme pres a la seva vida diària, de la mateixa manera que Kenneth Arnold va emprar una expressió familiar per ell, flying saucers, plats voladors. C. El fenomen exerceix amb freqüència una acció física sobre el medi ambient, en especial els casos de contactes pròxims o encontres pròxims, 2 i 3, segons la classificació de Hynek, i els éssers vivents. He citat ja les senyals a l'entorn. Cal citar ara els seus efectes sobre els animals i els éssers humans, en el que aquests tenen d'animal, per dotar-se d'un psiquisme molt més desenvolupat que els gossos, per exemple. A aquesta acció física es podria afegir el famós efecte EM, efecte electromagnètic, del qual la NICA va compilar en el seu dia una llista sorprenent que després s'ha vist molt incrementada per nous casos d'idèntiques característiques. Aquest efecte EM podria atribuir-se a l'acció d'un potent camp de força de molts milers de graus. Aquest camp podria ser un efecte secundari del sistema mateix de propulsió del somni, basat en una tecnologia superior i en una física més avançada. La física terrestre només serveix per explicar la física terrestre. D. No existeix per part dels ocupants del somni ni intencions hostils ni intencions messiàniques respecte a l'home terrestre. L'home terrestre simplement no els interessa. Estem realitzant al nostre planeta unes prospeccions i uns estudis, entre cometes, que res tenen a veure amb nosaltres. Els pocs casos de rapte coneguts, Antoni Vilasboas i el matrimoni Gil, per exemple, no fan més que reforçar el caràcter general d'aquest postulat. Els van agafar només per curiositat, o dintre del marc dels seus estudis, ens comenta, per examinar de prop uns representants de l'espècie de bípedes intel·ligents que es considera ingenuament l'espècie superior del planeta, quan no del cosmos. Les agressions han partit gairebé sempre de terrestres espantats. L'arma dels extraterrestres consisteix sempre en un dispositiu paralitzador, que empren quan la proximitat del testimoni es fa massa molesta. Cas de Valenzuela, per exemple, entre altres. D'altres vegades, el testimoni pot rebre cremadures en acostar-se imprudentment a l'OVNI i entrar en el seu camp de forces desconegut. Hi ha, per últim, els casos de guariments deguts tal vegada a aquest mateix camp de forces. El cas del doctor X, entre d'altres.